Bona nit. El nostre personatge d'aquest vespre és un home que podríem dir que és blanc per una nit i negre molts dies. És un home que ha pres model de la reina d'Anglaterra, segons per què, i que quan viatja li ha de parlar molt amb la gent. És un home de anar i anant, buscant racons i raconets arreu on passa. Amb nosaltres aquest vespre, en Miquel Bosch. Bona nit, Miquel.
Bona nit, bona nit.
Rei per una nit, o blanc per una nit, negre molts dies?
Bueno, fa 40 anys que rei per una nit, i blanc. Això de negre depèn. Sí, vaig molestar bastant la gent, demanar els diners, i hi ha gent que potser sí que em tenen com a negre.
De totes maneres, encara no cal anar amb pistoles per anar a buscar... per anar a buscar morosos o gent a cobrar o així?
No, no, vull dir, no és aquest el meu tema. Vaig a cobrar coses que realment la gent deu i que saben que se'ls han de cobrar a casa, i jo faig aquesta feina, vull dir, anar-la a cobrar a casa. No és que sigui gent que mal pagadora, també n'hi ha algun, però, bueno, són els menys, gràcies a Déu.
Per tant, vol dir que el poble te l'has patejat una i una altra vegada.
Bueno, i el poble, ara no tant, però 10 anys enrere es pot dir que sabia quasi bé qui hi havia a cada casa. D'ençà de 10 anys cap aquí, com que ha vingut molta gent forastera, a part que conec moltíssima gent i em coneixen, ja no és com abans. Vull dir, abans em preguntaven, tu, aquest on viu? I jo els deia, doncs mira, a tal pis i a tal escala. Ara, d'algú, a vegades tinc feina a trobar-ho jo, ja puc trobar-ho.
Vas néixer al Figaró a l'any 1941. Els pares eren de Figaró?
La mare sí. El pare havia estat a Sabadell, havia estat a Granollers, llavors quan se va casar es lava al Figaró i gairebé va viure tota la vida al Figaró fins que no vam vindre a viure aquí a Castellà.
Amb 8 anys, 9 anys de vida al Figaró, tens algun record especial?
Sí, algun. Un dels records més grans que tinc és el dia que va néixer la meva germana petita, que va néixer l'any 50, l'any que vam venir aquí a Castellà, que vam venir en 3 setmanes, ella tenia quan vàrem venir, i recordo molt remotament que els meus pares ens van enviar amb la meva iaia a collir violetes, que era el moment que la meva mare dava llum a la meva germana. I em va quedar molt gravat aquest dia el pensar llavors que havia tingut una altra germana i que jo estava collint violetes.
Tot fos tan fàcil, oi, collir violetes?
Sí, bueno, passa que aquells anys inclús no estàvem tan avançats, ara els nanos a la meva edat de 9 anys pues, ja saben moltes més coses que abans no sabíem, i esclar, jo fins que no m'he anat fent més gran m'he recordat molt d'aquest dia, i llavors pues, allò que penses, dius, bueno, per què et van enviar a collir violetes, no? I dius, bueno, pues, per aquesta raó, perquè esclar, no et podien atendre i no...
Ets un home que recordes les coses.
Si és una cosa que m'interessa, sí. Si és una cosa que no m'interessa, no em recordo de res.
Però, per exemple, et va quedar gravada a la memòria aquest fet de les violetes.
Sí.
Tens algun altre fet que
sí,
diguis, mira,
sí.
Allò encara me'n recordo.
Sí, pues sí, perquè llavors el Figaró és un poble molt petit. Jo crec que llavors penso que no eren més de 200 habitants. D'hivern, a l'estiu, venia moltíssima gent a estiuejar al Figaró. És un poble que, com el meu avi Pau Descansi sempre deia, que era un pessebre, perquè realment era el poble de 4 cases i a més eren casetes enclavades a la muntanya, que és on venien els branejants a branejar a l'estiu allà al Figaró. I d'això me'n recordo molt també, de que a l'estiu doncs, era molta gent i l'hivern molt poca. Del col·legi, recordo de la meva mestra, una gran mestra, la senyora Pardal, que m'havia castigat més d'una vegada perquè es veu que era dels revoltosos d'allà del col·legi d'jo.
El Figaró em sembla recordar que es feia una festa com de la carbassa.
El Figaró encara es fa ara, és la festa del Pi, que et diuen. La festa del Pi, no sé exactament per quan és, penso que és a primers d'agost o de setembre, que agafen un pi, el més gros que troben pel voltant, sempre que, suposo que ara encara se'l deuen deixar tallar, abans no passava res, el portaven a la plaça, el muntaven a la plaça i una nit el cremaven. Llavors el subestaven i feien la gran festa del pi. Venia una orquestra i passa el tren pel Figaró, anàvem a rebre amb fanalets a l'orquestra a l'estació, i veníem com fent professor des de l'estació fins al poble, que ja en podia uns 200 metres, i a la plaça fent la festa aquesta del Parlet. Això també ho recordo jo de petit petit, inclús siguin aquí a Castellà algun any encara hi havia anat a veure-la.
Bé, jo deia de la carbassa perquè recordo precisament lo dels fanalets,
sí.
Però d'haver-los fet amb carbasses o d'haver-los vist amb carbasses.
No ho recordo jo això, però esclar, jo era molt petit, tenia 9 anys i vull dir, no ho recordo gaire.
Bé, l'any 1950 us traslladeu a Castellà amb tota la família. Per què? Perquè tenia més bons aires al Vallès Occidental?
No. El meu pare tenia dues ties aquí a Castellà i una d'elles havia mort aquell temps, feia poc, i l'altra es quedava sola i era ja bastant gran. I bueno, no sé per què jo vam venir a aterrissar aquí a Castellà amb el meu pare. Suposo que perquè em van parlar i van dir que vinguéssim a viure aquí amb ella i vam venir a viure aquí amb ella. Vam anar a viure al carrer Nou, a Cal Ticú, que en deien. Que abans eren tot mots, quasi bé, d'aquí a Castellà,
Encara te'n recordaries d'algunes dites o alguns mots?
De mots d'aquí a Castellà, i tant, de diversos. Veiem, Cal Cantí, Cal Filoses, Cal Merdafeta, Cal Tico Pobre i Cal Tico Ric, diversos ara, vull dir, si anés fent memòria me n'anirien sortint molts d'altres, a Cal Mistets, que eren els meus veïns.
I els motius pels quals se'ls deia això?
Pues, això sí que no ho sé. Això sí que no ho sé. Cal Pixacantis, vull dir que hi havia mots que eren macos, eh?
Què recordes d'aquell castellà dels anys 50?
Bueno, es pot dir que érem una família, llavors. Penso que érem 3.000 habitants o 3.500. El que és de la Vallesana en avall, només hi havia el passeig. Pel cantó on hi ha el camp de futbol, hi havia les quatre cases d'allà de Can Serrador, però hi havia quatre casetes, que bueno, quan anaves a Can Serrador era com si anessis a una casa de pagès. I pel cantó de la carretera de Sentmenat, pues, Can Begunyà era igual, que és la casa de Can Begunyà, pues, no hi havia res. Eren uns camps, i tot camps, i pagesia, i bueno, era com si fossin cases de pagès. El centre-centre era ben bé la plaça Major, o la festa Major, pues, jo recordo que abans de vindre a viure a Castellà havia vingut un parell d'anys a la Festa Major i feien una gran festa. Sé que em compraven uns globus, els de casa meva, a la Font de Cal Torretes, que quasi bé era igual, eh? Vull dir, poder ben igual no era. I llavors, com que jo vivia al poble amunt, que era el carrer Nou, doncs recordo molt el Crepuix de la Creu, que quan vaig pujar per primera vegada al Crepuix de la Creu, dic, quina pujada més dreta! I era estret com ara, però així com ara ho han arreglat i ara no hi ha ceres, llavors tampoc n'hi havia de ceres. Llavors hi havia un regrot, tipus d'aquests que reguen els horts banda per banda, que és per on baixava l'aigua quan plovia, i el centre, pues, de terra, sense escalfant ni res. Així era el carrer Puig de la Creu, que és un dels que recordo més.
L'enyores aquest castellà, dels anys 50?
Per un cantó sí, per l'altre no. Clar, jo llavors era molt xic i el que fèiem, pues, les bandes que jugàvem, érem els del carrer Nou contra els del carrer Puig de la Creu, ens anàvem un llar a l'era del Patasques, que no hi havia res. Era una esplanada, hi havia allà la pedra fina, que era una pedra que feia poder un metro i mig de llargada per un d'amplada i estava així mig inclinada i començàvem a dalt a patinar i a esmolar els culs dels pantalons i arribàvem a casa amb els culs ben rebentats i jugàvem allà, partits de futbol, per Sant Joan fèiem les fogueres que anàvem a buscar garrics al bosc i a veure qui podia fer el foc més gran i així ho fèiem, clar, era molt menys habitat que no pas ara. Això mateix que parla de dalt, doncs només hi havia els dipòsits aquells de l'aigua, vells, que ja penso que ni serveixen, no sé si encara hi va l'aigua de Canyelles, i els hiverns, feia uns hiverns tan freds com els dies aquests que ens han dit aquest any que ens faria, que, bueno, allò sempre eren candeles. Començava a mig desembre a haver-hi ja gel, però candeles com el braç, perquè sempre passaven aquests dipòsits, i passaves ara a la Candelera, que encara hi havia candeles. Això jo aquell dia, quan la tele vaig exagerar tant això del fred, vaig dir, potser no serà tant, perquè és que hem passat aquests 4 dies que hem estat a 5 o 6 sota 0 i estàvem des d'abans de Nadal fins per la Candelera cada any, nosaltres aquí a Castellà. Feia molt més fred que ara.
En arribar a Castellà vas a escola i vas a l'escola amb el mestre Pla.
Mestre Pla.
Les escoles Torrà, l'edifici de les escoles Torrà.
Sí.
De fet, deies que va ser dels darrers alumnes del mestre Pla.
Sí, dels darrers. Érem 8 o 10 alumnes, que encara recordo inclús qui érem, i llavors el mestre Pla es va jubilar. i quan es va jubilar pues, es va haver de dir que no hi podíem anar més. El que és col·legi d'Hermanes ara eren on hi anaven les nenes, i al costat on hi ha el local de l'esplai, allò era pels nens. I on hi ha el pati ara, que és la pista de bàsquet, hi havia una reixa al mig que separava nens i nenes. I bueno, ens vèiem mentre mig de les reixes, les nenes.
M'has dit que recordaves els teus companys amb el mestre Pla.
Sí, hi havia l'Esteve Rocabert, hi havia el Joan Prats, que anàvem allà, hi havia un tal Gerardo, que va marxar a viure a Sabadell. Ara, érem 10 o 12, no érem gaires més, no.
I del mestre Pla, quina imatge queda?
El mestre Pla, pobre home, era molt sord, però molt, molt, molt sord. I ara, quan ell estava a punt de jubilar-se, n'hi fèiem tantes com podíem, eh? Però tantes com podíem. Hi havia encara aquelles taules d'abans, que hi havia aquells tinters a la taula, i sempre, esclar, llavors no hi havia bolígrafos ni res, i o amb llàpids o amb pluma escrivies.
Aquella és la plomilla, no?
La plomilla, però la que anava sucant, no pluma estilogràfica. I algun cop li havíem fet alguna jugarreta, com per exemple posar-li un ratolí dintre el tinter, i al moment que sucava ell la tinta es clavava amb el ratolí i sortir-li la tinta. Bueno, bestieses, així hem fet. Pobre home, com que era sort i moltes vegades no ens sentia, doncs ens, allà a la classe ens explicàvem coses i ens dèiem, vine, hi farem, i ell ni se n'entrava, però home.
Exigia amb la cal·ligrafia.
Com?
Si exigia amb la cal·ligrafia.
Sí, bueno, era un senyor que exigia bastant i era un bon mestre, eh? Jo sé que hi havia un pobre company que no hi havia manera que li entraven les taules i el feia quedar a l'hora del pati a estudiar-se les taules. I bueno, nosaltres ens amagàvem darrere de la porta i com que ell no hi sentia, mentre els hi preguntava per què pogués sortir, perquè el que portava la pilota, que jugava amb pilotes de drap, perquè no hi havia pilotes d'altra mena, agafaven drap i els embolicaven i en feien pilotes, i aquest les portava de casa seva i no podíem jugar si ell no sortia al pati. I llavors, pues, mentre li preguntava a la taula, nosaltres anar-li cantant des de darrere la porta sense que ens sentís ell, i bueno, exigia bastant aquest senyor per això, sí.
Bé, fem una primera pausa en el nostre programa d'aquest vespre per escoltar el dúo dinàmico En 15 años tiene mi amor. Estem parlant amb en Miquel Bosch, el Rei Blanc. Per què el duo dinàmico?
Bueno, em van impactar molt la meva edat quan van sortir i em van agradar molt. I era un dels conjunts, o sigui, que més m'agradaven amb les cançons que cantaven. No sóc massa amant a la música, però hi ha algunes músiques que m'agraden, però no sóc d'aquells tampoc d'estar tot el dia amb música posada.
O sigui, una mica per l'època i pels records.
Pels records.
I els 15 anys Tini Mi Amor, és algun record especial?
Bueno, llavors ens ho tocaven quan anàvem a ballar. Els diumenges normalment pues, no podies anar enlloc, feien cine i de cine, o si no, el ball aquí a Castellà, perquè heu de marxar, ni cotxes de línia no hi havien per anar a Sabadell, n'hi havien, però n'hi havien pocs, vull dir, no hi havia combinacions. Llavors hem vist de quedar aquí a ballar, i cada diumenge venia un conjunt, i tocava, i jo era bastant aficionat al ball, i doncs anàvem a ballar, i potser és una de les peces que m'agradaven més ballar.
I de jovent n'hi havia força?
Sí, molt, ja ho crec. Inclús venia molta gent forastera a ballar aquí a Castellà els diumenges a la tarda.
Els que tenien cotxe?
No, a peu inclús, de Sant Manat, molta gent venia a peu a ballar cada diumenge a la tarda. Feien el ball aquí on hi ha la sala del petit format de l'Ateneu, i era tota una sala, i en allà pues, feien el ball. I allà es ballava cada diumenge, venia molt una orquestra que em deien els Dècaros Club. Aquests quasi cada diumenge estaven afiliats aquí. I, bueno, pues, llavors ballaves. Dissabte al vespre, si podies, anaves al cine, i el diumenge a la tarda, pues, a ballar. És el que hi havia.
I al matí, de petit, anaves a fer d'escolar?
Vaig fer d'escolar durant 4 o 5 anys ben bons, eh?
Llavors, mossèn Esteve.
Amb mossèn Esteve, i aquell temps deien la primera missa a les 6 del matí, el diumenge.
Ja et tocava?
Sí, doncs, érem 4 o 5 escolanets, hi havia el Joan Roure, hi havia el Joan Sabater en Pau Descansi, que va morir, hi havia llavors el Francisco Ferrer, el Joan Grau, que és el que està a l'impremta Castellà, era un servidor, i hi havia... Bueno, no ho recordo qui més... I ens tornàvem i ajudàvem una missa o dues cada diumenge a l'església.
Quines eren una mica les funcions de l'escolar?
Bueno, l'escolar pues, era ben bé ajudar la missa a l'hora de la comunió, tocar la campaneta, contestar totes les preguntes que feia el mossèn durant la missa, canviar-li... Sí, en llatí, canviar-li el missal de cantó, que llavors aquell temps es canviava a mitja missa, llegia la missa amb un cantó el sacerdot, i a mitja missa havies d'agafar el missal i trasladar-li a l'altre cantó, i bueno, això. I menjar i veure'ns el vi de les canadelles, eh? Era molt bo aquest vi.
Sí. I les safates també les passava?
Sí, també passava les safates, llavors, eh? Es passava la safata. Llavors arribava Setmana Santa, que es feien moltes més coses que no es fan ara, es feia un viacrucis per dintre l'església, el divendres sant es feia un viacrucis pel poble, hi havia les set paraules, vull dir, hi havia molt... El dijous sant i divendres sant i diumenge de Pasqua estava sempre a l'església a tope, eh? Els colonets inclús, per Setmana Santa, es dedicàvem a anar a buscar farigola, fèiem uns remets de farigola petits, ens la fèiem beneir pel mossèn, i mentre la gent anava venint a l'església, que es venia molt a veure el Sagrat Cor,
el
Santíssim Sacrament, i la gent quan venia, farigola beneïda, així que et feien pagar una pesseta de cada ram de farigola.
Si es muntava el negoci.
No? Muntàvem el negoci ara allà fora, sí.
I la gent ho comprava.
Sí, molt bé, eh? Que es ponia molt, molt la gent, sí, ja ho crec.
Bé, a partir d'aquí també, de totes maneres, passes als nacionals de les escoles del Mestre Pla, els nacionals, el que avui és l'Emili Carles Tolrà, i després ja a treballar.
A treballar, sí.
Treballar de què?
Bueno, jo anant a col·legi ja vaig estar treballant a una botiga que en deien la cooperativa, que era en el carrer Nou, on hi ha el forner, no sé com se diu, un forner que hi ha en el carrer Nou encara, actualment. Allò era una cooperativa del poble. Allà hi havia tenien uns socis i anaven a comprar i els feien un vespretet. I aquesta cooperativa llavors va posar una sucursal pels de Poble Vall, on és ara la pastisseria muntada. I doncs jo anaven allà i estaven al magatzem, organitzant doncs, el que arribava amb camions, posar-ho amb estanteries, quan faltaven botiga, treure botiga, feien pa i tot, aquesta botiga, es mataven el tocino cada setmana. Un dia a la setmana havia d'anar al matadero a ajudar a matar el tocino, a remenar la sang del tocino mentre el degullaven, perquè no es clavés, perquè aquesta sang es feia servir, com es fa ara encara, per fer la botifarra negra, i llavors portava un tricicle i trasladava coses de la cooperativa del carrer Nou a la sucursal d'allà al passeig on t'assecava.
Però això no devies tenir pas massa anys.
Tenia 12 anys. 12 anys. I això ho feia quan acabava a les 5 de la tarda de col·legi fins a les 8 i els 3 mesos d'estiu que feien vacances. I això cada dia. Vull dir, i els dissabtes a la tarda també. Llavors es treballava així.
Sí, que d'entrada ja ajudàveu, ajudaves a l'economia familiar.
És que a casa, vull dir, no hi havia gaires diners i havies de morrar el morro, allò que diuen, no? Vull dir, sí, això de 12 fins a 14 anys. 14 anys i llavors ja me'n vaig anar a fer de mecànic, d'aprenent, a la Vallesana, als autocars. I vaig estar allà treballant-hi, doncs, 20 anys. Vaig passar d'aprenent oficial i d'oficial llavors van aplegant gent que fer canvis i coses i l'última hora ja estava d'encarregat. Passa que llavors em vaig casar, vaig tenir la canalleta petita i em venien a veure els nanos perquè com que treballava des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre quasi bé no ens podien veure, vull dir, el matí quan marxava dormien i el vespre quan anava a casa ja tornaven a dormir, entre dia doncs, sortint a passejar la meva senyora em portava els nens allà. Anava tan brut de fer de mecànic que no els podia ni tocar, i una d'aquestes coses em sembla que va ser la que em va fer plegar de fer de mecànic i buscar una altra feina per poder estar una mica amb els meus nanos i poder-los tocar quan realment em venien a veure.
I quan tocaves un autocar d'aquests de la Vallesana, quedaves tranquil? Quan el deixaves ja estava arreglat?
Bueno, tranquil no me'n deixaven mai, perquè com que era un servei públic, hi havia vegades que plegàvem a les 8 del vespre, no jo sol, i els meus companys, i a les 9 et trucaven, que s'ha quedat un cotxe espatllat a tal lloc. I bueno, havíem d'anar a buscar, no podíem pas deixar la carretera, i bueno, he de treballar fins a les 7 del matí, l'any demà a les 9 tornar a continuar, i així, vull dir que tranquil no n'estaves mai. Hi havia hagut algun dissabte que em dutxava i encara no estava a dutxar-me, que ja em venien a buscar. I algun diumenge estar preparat a casa per marxar a passejar amb la senyora i els nens i venir-me a buscar perquè hi havia algun cotxe espatllat. Llavors feia moltes excursions, molts serveis discrecionals a Vallesana i va d'anar pues, lluny inclús a buscar-los. Recordo una vegada vaig haver d'anar a buscar un cotxe amb un partit, havien anat en el camp del Barça, aquest, el tocar, se portar-los a la penya solera d'aquí Castellà. I abans d'arribar al camp se'ls va espatllar. Allà van trobar un altre tocar que els va acompanyar i vaig haver d'anar a buscar. Plovent a bots i a barrals. Em vaig haver de ficar a Sant Baudili, que estava espatllat el cotxe allà, o sí, per allà era, o Molins de Rei, potser Molins de Rei era, Molins de Rei em penso que era. I vaig arribar a casa a les dues de la nit, xop de dalt a baix d'aigua que havia arribat a replegar per poder portar aquell cotxe a casa. I bueno, i mira, si no podia sortir a passejar, havies d'anar a treballar. He hagut de treballar molt sempre jo, eh?
Cansat d'anar brut, decideixes una feina més tranquil·la, sí, més pausada, bueno, més de voltar, vaja.
Sí, 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 no, no, bueno, jo va arribar un moment a la Vallesana que em vaig decidir, vaig dir, el primer que em surti. Vaig buscar moltes feines, jo la meva intenció era anar a treballar en un banc, com llavors vaig anar, i em van sortir ocasions, però el sol fet de treballar a la Vallesana se'm tancaven totes les portes. Aquests moments, com dic, Castellà era molt petit i les empreses vigilaven molt a prendre un obrer d'una altra empresa, encara que fos el canvi diferent. I jo havia anat a buscar feina en llocs, em va dir que sí, que hi podia anar, i els 3 o 4 dies, 3 o 4 dies dir-me que no, que no em llogaven. Però així m'hi havia trobat, eh? I el dia que em vaig decidir em va sortir a anar a treballar al Círculo de Lectores a Barcelona. Com a instructor, que és el que es cuida dels agents de 8, 10, 12 o 14 pobles. I no m'hi vaig pensar gens. Jo en aquells moments guanyava molts diners, perquè guanyava diners a la Vallesana, perquè llavors es cobrava per setmanes i hi havia hagut una setmana fent moltes hores que m'anava amb 10 i 12 mil pessetes. I vaig anar a treballar al Círculo de Lectores, els vaig dir a veure què em donarien i em van dir que em donarien 15 mil pessetes cada mes. I vaig plegar. A casa meva es pensaven que em havia tornat boig. Però bueno, va ser la manera, tant va ser sortir de la Vallesana, treballar, no va arribar un any al Círculo de Lectores, se'm van obrir les portes i em sortia feina per tot arreu. Vaig treballar un any al Círculo de Lectores i llavors hi havia Banc de Huesca aquí a Castellà, i jo a part de treballar a la Vallesana ja cobrava els rebuts de l'aigua, cobrava ja coses com faig ara, que ho he fet quasi bé tota la vida, i a resultes d'això el Banc de Huesca es va posar a cobrar el que és la FECSA, l'electricitat d'aquí a Castellà. Buscaven un cobrador, en coneixien a mi i em van cridar. Recordo molt bé quan me van cridar que jo estava de vacacions perquè la meva senyora és de Cuenca I cada any anava a Cuenca de vacacions. Ja estava a Cuenca i em van telefonant allà dient que si m'interessava entrar al banc i podia anar, però que havia de baixar ja. I vaig haver de plaçar quasi 8 dies de vacacions per poder, perquè no perdés la feina, perquè si no... I vaig entrar a treballar al Banc de Huesca, d'aquesta manera.
El Banc de Huesca, que després va ser la Mas Sardà...
Després va Banca de Mas Sardà i després Banca Catalana, que és el que és ara actualment. I allà hi vaig estar treballant 20 anys.
Sempre al mateix lloc?
Vaig entrar com a cobrador. Jo en aquells moments tenia els tristos estudis d'ensenyança primària. A dintre el banc, llavors, en aquells moments es feia servir molt la màquina d'escriure, jo no en tenia ni idea, quasi no l'havia ni vist. I llavors jo tenia 20... va ser l'any 73, doncs devia tenir jo 20, 30 anys o 32 anys, 32 anys. Me'n vaig anar a fer un curs d'aprendre màquina amb els meus 32 anys, a Teica, a Sabadell, aquestes audiovisual que d'allò, i era ser que érem dos senyors grans, un altre i jo, i tot eren nanos joves, que el que tenia més tenia 18 anys, i sé que se n'enreien, però molt, eh? Però jo duro en allà. Total, que vaig aprovar primer que no pas tots aquests nanos de 18 anys, eh? M'interessava ser fer la màquina i bueno, vaig aprendre a escriure màquina allà, d'aquesta manera. I de sortir de cobrador, llavors em vaig quedar dintre l'oficina, vaig pujar de categoria, em va fer oficial segona i últimament vaig acabar oficial primera. En el banc feia de tot, eh? Vull dir, vaig fer de caixer, vaig fer de cobrador, vaig fer de el que sigui, vaig estar a comptes corrents, vaig estar a molts departaments, quasi els sabia fer tots.
I actualment autònom?
Sí, llavors per circumstàncies que era llavors que la gent, pues, els bancs despedien gent, pues no, les condicions que em van posar em van convenir, ens vam entendre amb el banc i vaig plegar. I a part d'això pues, treballava massa hores, perquè de 8 a 3 al banc i de 4 a 10 a altres puestos que, coses que feia, em va semblar que no podia ser. Ja tenia els nanos a punt de casar, tenia la cosa ja bastant plantejada, i entre els diners que em van donar i el que tenia, vaig veure que podia col·locar-los i deixar-los bastant bé, i jo viure també bé, i vaig plegar. I a partir de llavors, doncs, el que diu vostè, autònom.
Bé, som... De fet, això és l'any 93, però et vas casar al 64.
Em vaig casar al 64.
Tres fills.
Tres fills.
Sis nets i un en camí.
Sí.
Perquè, de fet, ets un amant de la família.
Bueno, jo sempre m'ha agradat molt la família. A part d'això, vaig ensopegar una senyora que, bueno... Sort n'he tingut d'ella, perquè ho ha resistit tot, perquè ja dic, quan vaig plegar de la Vallesana, si tu penses una mica bé de guanyar 12.000 pessetes cada setmana, anar a guanyar 15 al mes, és quasi bé per bufetades, eh? I al canvi ella ho va suportar, i els altres de la família no en tinc res a dir, perquè tots s'han portat molt bé amb mi, però vols dir que ho fas bé, vols dir que això, vols dir que allò, allò que més aviat et desinfla, no? Al canvi ella pues, sempre m'ha animat molt, per d'això he estat de sort, vam tenir una canalla molt maca, gràcies a Déu he treballat molt, però els hem pogut pujar, hem fet excursions cada any i no és que m'hagin sobrat els diners, però he viscut bastant bé. Llavors es van voler casar tots, en 5 mesos els vaig casar tots 3, el mateix any, i llavors, és clar, normal, nets a darrere, doncs mira, ja en tinc 6 i un que ve amb camí 7, i la mar de macos que són, i la mar de content que estic amb ells.
I tots deuen estar escoltant la ràdio aquest vespre.
Doncs no crec, deuen estar dormint ja. Els fills poder sí, però els fills segur que sí, però els nets no, els nets... I això que, bueno, jo no sé què els dono, però amb nanos de casa i de fora de casa, el meu fill mateix era gran que encara anava amb la pipa, i aquell dia li vaig dir que es havia acabat, que el rei li deia que més menys es havia acabat la pipa, i a partir d'aquell dia no va portar mai més la pipa, amb altres cases, altres anècdotes, com per exemple un que es menjava amb els dits, i vaig dir que havia de menjar amb la cullera i la forquilla, i com havia de menjar, i des d'aquell dia va menjar amb cullera i forquilla,
Vaja, el que no pot el pare, podia el rei blanc.
Sí. A part d'això, vull dir, a mi m'agrada molt la canalla, que poder per això ho faig, perquè vull dir, jo disfruto molt amb ells, però molt.
Bé, al començar deia que amb la teva feina de rei havies pres model de la reina d'Anglaterra.
Sí.
Això té un motiu, perquè ben bé un dia la vas estar ben bé un pam d'ella, no?
Sí, bueno, com feia l'Emili, vaig fer l'Emili a Barcelona, vaig estar bastant de sort, bueno, sort o no sort, a vegades te l'has de buscar la sort, no? Vull dir, jo quan vaig entrar em va tocar a Barcelona, em va tocar fer el campament que se'n deia aquí a Ripollet, que una mica més ja em van dir que quasi no t'haguessis mogut de moure de casa, I el sol fet d'haver fet d'escolar, aquí a Ripollet hi havia un mossèn que, bueno, ens vam fer molt amics, i no hi havia ningú que li volgués fer d'escolar, i els diumenges li feia d'escolar jo, fent missa. Llavors ell em va dir, bueno, t'interessaria estar en un puesto més bé que no pas que estessis amb la tropa. Com dic, si vostè em pogués col·locar en un lloc, i em va col·locar d'assistent amb un comandant a Barcelona. Llavors vaig estar assistent amb aquest comandant a Barcelona. Aquest comandant va tenir una angina de pit, era jove, tenia 43 anys, era quan vaig plegar jo, llavors va ser tinent coronel, va estar de convalescència a la Roca 3 mesos. Vaig estar 3 mesos de convalescència amb ell a la Roca, i quan va entrar al quartel de nou, llavors va entrar com a director del museu militar que hi ha dalt, el castell de Montjuïc. I jo, com que era el seu assistent, doncs, cada diumenge anàvem al castell de Montjuïc, un ratet al dematí, i un d'aquests cops doncs, va venir la reina d'Inglaterra. I, esclar, això em va impressionar molt, i vaig estar doncs, tot un diumenge de matí al costat de la reina d'Inglaterra. I, esclar, aquell temps, vull dir, és una cosa que segur que ningú més s'inventarà, només els que érem a dalt a Montjuïc, i, perquè no, aquestes coses així no sortien en premsa com ara. Podria ser que va sortir en premsa, que havia estat a Barcelona, però no, exclusivament aquest lloc. Ara, no em va venir d'això el fer de rei, tampoc, vull dir, no.
Ja era anterior, potser sí, ja, ja en feies.
Sí, anterior ja en feia, sí, ja havia fet.
Bé, fem una segona pausa en el nostre programa per escoltar en José Luis Perales, A ti, mujer.
Quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
Bé, parlem amb en Miquel Bosch, l'home del frac. A qui li dediques aquesta música, aquesta cançó, A ti, mujer?
Bueno, jo el Perales m'agrada molt, però a part de que m'agrada molt el Perales, li agrada molt a la meva senyora. A part és un paisà seu, que és de Cuenca, i doncs li dedico a ell,
I aporta un record especial?
No, no, aquest operal és més que res això que el ser de Cuenca i m'agrada el seu mode de cantar, la meva senyora li agrada molt, allò que et vas ambientant i dius, oi, el Perales, i quan surt inclús per la tele, oi, el Perales, i oi, que bell s'ha fet, a vegades has de dir una versió, dic, tu també te n'has fet, eh? Vull dir que és aquest tema, només.
Bé, comentava que, ara he dit que eres l'home del frac, no has pensat mai anar a cobrar vestit de negre?
No. No, no, no és el meu tema. Vull dir, jo sóc una persona que m'agrada estar molt bé amb tothom, tractar bé la gent tant com puc, i el sol fet de que vagi a cobrar una cosa, sigui amorosa o no sigui amorosa, no té res a veure per mi. Vull dir, aquella persona, doncs jo hi vaig tal com hi haig d'anar, parlem, ens entenem, i la major part de coses les cobro, vull dir, no hi ha cap problema. No, no, no és allò de que diuen, vaja, dels del frac que hi van amb la pistola al pit i problemes, jo no vull problemes.
Per tant, no fas por quan vas a cobrar?
Jo crec que no. Jo crec que no. Poder algú s'estimaria més que no hi anés. Això per descomptat, oi? Però sempre m'he entès amb tothom, eh?
No? Però de tant et deus trobar, torni un altre dia, no?
Bueno, això bastant sovint. Això bastant sovint, sí.
Bé, també ets un home que has estat molt vinculat a les entitats. De jove, per exemple, em parlaves el teatre, el Pomell Artístic,
sí.
El teatre, bueno, que era una mica el centre parroquial.
Sí, el centre parroquial.
Després, Ball de Bastons, sí. Ball de Plaça. Vas estar molts anys fent aquestes activitats.
Pues el que és en teatre, Pomell Artístic, pues sí, 4 o 5 anys ben bons, eh? Recordo obres que vam fer.
Alguna en particular?
El rei que no reia, que sé que jo, bueno, jo sempre he fet la part còmica, eh? Vull dir una mica així. Sé que feia de Rodet. Era un criat que feia de Rodet. S'equivocava bastant, aquest criat, i feia, bueno, alguna bestiesa, i recordo, és l'obra que recordo més, eh? Però en havien fet diverses, eh? Hem fet diverses obres de teatre, ara no recordo cap més. 4 o 5 anys ben bons.
Ball de Bastons?
Ball de Bastons també vaig ballar-hi 3 o 4 anys o 5, inclús havíem anat a ballar a Barcelona, a la Festa Major de Gràcia, sí, també ho recordo.
I el Ball de Plaça?
I el Ball de Plaça, encara quan es ballava a la plaça, on hi ha la plaça Mercat d'ara, allà hi havia una esplanada i allà ballàvem la plaça i assajàvem llavors el que és la rebassada, que encara era abans de que la comprés el senyor Pi, que era de la senyora Matilde, que et deien. Allà havíem anat a assajar, allà.
I aleshores la festa del Ball de Plaça devia això ser els anys 50, poder, els 60?
No, això era quan jo tenia pues, 14 o 15 anys o 16 anys, devia ser l'any 55.
Devia ser una festa, això del Ball de Plaça.
Sí, 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 llavors era, bueno, hi havia moltes colles, també com ara, i llavors pues, es ballava allà a la plaça aquesta que dic jo, i venia l'orquestra, i allà estava ple de cadires, i es feia allà fora.
Pues clar, a nivell de poble devia fer-se,
sí,
molt més ressò, no?
Molt, 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 i una polseguera que hi havia, que escolta, que tot era sense adoquinar ni res, vull dir, plaça, que era el Ball de Plaça, sí.
També, però, has estat amb altres entitats, com per exemple a la Junta de la Unió Esportiva Castellà.
Vaig estar bastants anys
futbol.
També.
També el grup Il·lusió, des dels seus inicis?
Sí, el grup Il·lusió. El grup Il·lusió ja des de... O sigui, des de que jo recordo que es facin la Festa de Reis aquí a Castellà, que abans la feien tres cavalls, i només sortien tres cavalls amb unes antorxes i es passejaven els reis pel poble. Després dels cavalls ja va venir amb camions, i després dels camions va ser quan ja es va fer inclús algun any amb algun xip d'aquests de l'exèrcit que es havien recuperat, i llavors érem una colla d'amics que vam anar-la fent la festa, fins que un any vam dir, bueno, hem de posar-li un nom, i fa 25 anys es va posar el nom de Grup Il·lusió. Però, bueno, ja feia 14 o 15 anys, ja fa 40 anys que estic liat amb això del reis.
I sempre has fet de rei?
Sempre he fet de rei blanc.
Després insistirem sobre el rei blanc.
Sí.
Vas estar després també, o has estat a la comissió de festes de Sant Cristòfol?
Sí, això era quan feia de mecànic a la Vallesana, que llavors, vull dir, era una festa molt arrelada, potser era una de les millors festes que es feien a Castellà, era una època molt bona, perquè el 10 de juliol pues, és ple apogeu d'estiu, que dona gust sortir, i celebràvem la festa pues, tot el que tenia camions i cotxes a Castellà. Llavors, esclar, hi havia 2 o 3 recaders que no feien res més que anar a Barcelona portar i buscar paqueteria, que no era com ara, que ara es fumaria de gana, em penso jo, un recader així, i llavors hi havia el que és la Vallesana, hi havia el taller Vilaclar, pare i ens coneixíem molt tots. Llavors no hi havia tanta gent que tingués cotxe com ara, i els que tenien cotxes pues, volien ser socis de Sant Cristòfol, i fèiem una gran festa. Es llogava una orquestra, cada any havia vingut a la Meravella o a la Principal de la Bisbal o a la Salvatana, o orquestres de primera categoria. Es feia una benedicció al dematí, aquí mateix a la Font de Cal Torretes. Es feia llavors un concert vermut, el que és l'Arrabassada, que era un local on se feia, i a la tarda hi havia audició de sardanes, i a la nit ball a la pista de l'Arrabassada. Allà, vull dir, feia, no? Era el dia que les senyores estrenaven el traje, i però la gent arreglada, i bé, molt maco, una festa molt bonica fèiem cada any.
I els estiuejants que veia també devien participar
en aquesta festa? Era molt una feina de, una festa de poble, eh? El que passa que llavors convidaven amics, perquè eren, no era una entitat, però es feien com uns socis, i aquests socis tenien privilegi a escollir taula per poder tenir taula per seure a la pista. Jo sé que érem de la comissió de festes, i aquestes taules les veníem, feien pagar un d'allò, perquè, i esclar, el que venia a última hora pagava entrada per ballar, però no tenia taula per seure. Llavors hi havia molta gent que tenia cotxe, i així que aquesta festa, com que era molt lluïda, doncs convidava amics, i es posaven a la taula, destapant polles de xampany, i beure, i fins a la una de la nit o les dues aquell dia continuava. I es feia sempre el dia de la festa, o sigui, el 10 de juliol, fos en dilluns, fos en dimarts, fos en dimecres, fos en dijous. Aquell dia feien festa tots els mecànics i del cotxe, i tindria cotxe, i aquell dia es feia la festa.
T'ha agradat sempre participar en festes populars i anar de ballar? I...
Sí, jo sempre he sigut molt així, vull dir, sempre m'ha agradat estar en puestos liat. Sí. Si he tingut algun problema a casa amb les senyores, per això.
Digue'ns, bueno, també has estat, abans de comentar lo del rei, l'associació de pares de l'institut, quan va començar sí. El Palau Tolrà.
Sí, i els meus dos fills grans, llavors no hi havia institut aquí a Castellà, i els vaig haver de portar a estudiar a Sabadell a la Raona. Llavors ja a la Raona vaig estar a punt també d'entrar ja de junta associació de pares, però esclar, el problema era que era Sabadell, jo era castellà, i a veure, que no era prou propici, que no haguera pogut fer feina, perquè a part de les reunions en aquests llocs has de tenir hores vagaroses durant el dia per fer coses que la gent no sap que es fan, i es fan a dintre d'aquestes agrupacions, i no vaig ser-hi. Llavors és clar que la petita, cap de 3 o 4 anys, que els altres ja nominaven, va haver d'anar a col·le. Ens vam juntar uns quants pares aquí i vam proposar a veure si es podia fer un institut aquí. I entre aquests quants pares vam tenir una reunió a l'Ajuntament, i vam lograr que ens muntessin el que és el Palau Tolrà, on ara hi ha l'Ajuntament. I en allà vam començar a fer el primer curs de BUP. I érem 83 alumnes. I vaig tenir la sort o no sort de ser dels iniciadors i dels que vam començar a muntar això. I vaig estar-hi doncs, 4 anys, els 4 anys que la meva nena va anar a col·legi, fins que va acabar el cou. Llavors ja no, perquè un que no té fills a l'institut ja...
Ha de plegar. Què suposa per tu fer de rei blanc?
Pues no ho sé, perquè no és el sol fet de fer de rei blanc. Avui dia estem amb el que és el grup Il·lusió, que ens ho vam muntar una mica així en broma per fer els reis cada any, i hem passat bastanta gent, uns han plegat, altres han tornat, altres perquè han hagut de marxar del poble no hi han pogut ser, i ara ja quasi bé és una obligació. Jo vull dir, ara quasi bé ja vaig tenir una entrevista dies enrere, que també va sortir uns escrits a Forja, que ja demana un relleu, necessitem gent jove que vinguin i ho facin. No ens ve ningú, no tenim gaire ajuda, i llavors ho anem fent, però esclar, ens fem grans, si no ve gent poder haurà de desaparèixer això, però esclar, ens sap greu deixar-ho també, perquè és una cosa que és una il·lusió tan gran per la canalla, i com que a mi m'agrada tant la canalla, vull dir, jo em sembla que és una de les coses que m'ho fa fer, que m'agrada tant l'infància, que només veient-los amb ells disfrutant aquell dia de la forma que disfruten, i llavors quan em poso el traje de rei, que venen i et volen tocar, i et volen donar la mà, i volen que els hi facis un petó, això sol t'ho paga tot, eh?
Et sents transformat.
Sí. Això sol t'ho paga tot.
A part d'això, ets un home que has viatjat per tot Espanya, com a turista, la família. Quin lloc d'Espanya triaries si haguessis de dir, mira, doncs, ara hagués de fer un viatge així improvisat?
Jo passa que, com he dit molt bé, la meva senyora és de Cuenca, llavors, quasi bé cada any anem a veure la seva germana i, bueno, la família en allà, i el cunyat, i els nets, i d'allò. El sol fet de quan nosaltres estem a Cuenca, allà és com si estéssim a casa, però és molt diferent desplaçar-te des de Cuenca a qualsevol lloc d'Espanya que desplaçar-te des de Barcelona. Llavors poder per això he viatjat més, perquè des de Cuenca m'he anat a Astúries, Cantàbria, que és allà mateix, m'he anat a Galícia, que...
No, Astúries no gaire.
No, bueno, sí, però vull dir, és més a la vora sí. que no pas des d'aquí. M'he anat a la Corunya, o sigui, a el que és Galícia, i també és més a la vora d'aquí, i he voltat bastant, no tampoc molt, però déu-n'hi-do, vull dir, cada any, 15 dies, 3 setmanes, ningú me les ha tretes. Què m'ha agradat més d'Espanya? M'ha agradat, és molt diferent, hi ha llocs, el que és Cuenca en si, hi ha gent que no la coneix, és molt bonica, poder jo perquè hi he anat tant, i com que des d'allà és com si des d'aquí Castellà m'anés un dia a Tarragona, l'altre dia a Girona, l'altre dia a Lleida, doncs he fet tots els voltants i ho conec tot molt, perquè conec molt bé el que és Cuenca, les cases penjades a dintre Cuenca, la ciutat encantada, Tragacete, el naixement del riu no el Júcar, el Cuervo, bueno, és molt bonic tot allò, oi?
De fet, sempre t'ha agradat quan viatges preguntar a la gent, parlar amb la gent,
ah, sí.
buscar els racons i els raconets.
Sí. Sí, jo el
sempre
que
sent faig, una mica un viatge diferent.
Jo
no?
el primer que faig quan marxo així d'excursió és dir, bueno, anirem pues, a tal lloc, que allà pues, vaig a buscar butlletins d'informació i turisme de tot, i m'informo d'on puc anar i puc deixar anar. Però, al mateix temps, com que avui estic un dia aquí, demà estic dos dies allà, o la mateixa hotel on estàs, o pensió, o bé amb algú del carrer, preguntar, escolti, què podria anar a veure aquesta tarda que tinc lliure? I la gent t'informa molt, i llavors, doncs, resultes d'això, he vist moltes coses que no hi ha cap agència de viatges que et digui que hi és, i coses boniques i molt maques, eh? Què m'ha agradat més? No ho sé, m'ha agradat molt la part aquesta del nord, el que és Galícia, les Ries Baixes, m'ha agradat molt. M'ha agradat molt també, quan me vaig casar vaig anar a Granada, Granada em va encantar, tinc ganes de tornar-hi. El que és Astúries i Cantàbria és molt maco també. Vull tornar a anar, si puc, a Tenerife i Lanzarote, que també em va agradar molt.
Hi ha un plat de Conca que em sembla que en diuen zarajos, no?
Sí.
L'has tastat?
Sí.
I saps però
és que zarajos no és cap plat en si, eh, zarajos. Zarajos no és res més que la tripa de bé, que la netegen ben neta, l'emboliquen com que fessin un capdell.
Amb una teia.
Sí, però amb una teia, no forma de capdell, i llavors la couen. I no és res més que això. Ara és típic d'allà, sí.
Bé, haurem d'escoltar una música de fondo mentre ja passem, com aquest qui diu, gairebé al final del programa. I aquesta música que escoltarem, deixarem una estona, és en Glenn Miller. Ens pots anar comentant per què t'agrada aquesta música?
Jo aquesta música, o sigui, com he dit, no sóc molt amant de la música, però aquesta música d'orquestra, orquestra, que hi hagi tot tipus d'instruments com aquesta que portava el Glenn Miller, m'encanta. I el primer cotxe que vaig tenir, que hi vaig posar ràdio, no sabia quin tipus de música posar, perquè jo quan sento aquests cotxes que passen pim-pam, pim-pam, amb aquella música que no sents res, allò m'atabala tant, i al canvi aquesta música dintre el cotxe, no sé, no t'adorm perquè no et pots dormir anant amb el cotxe, però pots tenir una conversa amb la senyora, amb els fills, amb el que sigui, i tens aquesta música de fondo, i m'encanta aquesta música, m'ha agradat molt sempre el Glenn Miller.
Un dels fets que més t'ha impressionat sent força petit va ser la bomba atòmica.
Sí, sí. Això em va impressionar, perquè vull dir, no sé, però jo aquell moment ja era bastant conscient, i el sol fet de que una persona, per tirar una cosa així, matés a tanta gent, i no el sol fet de la gent que va matar, sinó el que va deixar darrere, que n'han quedat moltes seqüeles, em va impressionar molt, això, però molt, eh?
Què en penses de l'Assemblea de Municipis del País Basc?
Bueno, això és política. Jo amb la política no hi crec gaire. Ara, és clar, ells es defensen les seves coses i és com a tot arreu. Però ja dic, jo amb la política no vull dir que no sigui d'un partit en concret, perquè sí que són més partidari d'una cosa que d'una altra, però jo sempre he dit el mateix, que al meu punt de vista la política, fins que no surtin polítics que puesto de defensar el partit com estan defensant, sigui que sigui, defensin el poble o la nació, i que les coses ben fetes siguin ben fetes, tant si les hagi fet uns com uns altres, i no les desfacin com moltes vegades passa, fins llavors crec que no anirem bé. Jo crec que hi ha masses interessos creats, molta gent es dedica a la política pel sol fet de que avui dia està molt ben pagada, i passi el que vulgui, i com que són responsables però no en són, perquè qui els ha votat és el poble.
I del Barça de Van Gaal?
Bueno,
breument, perquè hem de passar
sí,
la cloenda.
El Barça de Van Gaal, jo crec que Can Barça, amb els jugadors que té, no es necessita Can Van Gaal, tothom pot ser entrenador.
Bé, passem, deixem-ho així, i passem ja a la cloenda fent preguntes-resposta, que sense comentaris. Què en penses de la persona humana?
Bueno, hi ha persones de tota mena. Jo d'una persona que es comporti tal com s'ha de comportar, doncs el respecto molt bé. Ara hi ha persones que són, perquè esclar, tothom és persona humana, però...
De la família?
La família, però sobretot és el principal.
Sobre les entitats?
Bueno, les entitats és un bé pel poble, que n'hi hagin.
El poble?
El poble en si, que creix massa ara, per exemple, el nostre.
El país, Catalunya?
Catalunya... que sorten d'Espanya.
La religió?
La religió és molt personal.
El món?
El món és perquè hi hagi de tot.
La mort?
És una cosa que no la podem evitar.
El voluntariat?
N'hi ha molt poc.
Digue'm un llibre.
Un llibre... De Miguel de Cervantes, el...
Quixot.
El Quixot.
Un amor?
Un amor, la meva esposa.
Una passió?
No en tinc quasi bé mai de passions.
Una persona?
Una persona. Un gran amic.
Un poble admirat, que no sigui castellà?
Un poble admirat. Rupit.
Una dita?
Ja et dic jo que no dic res.
Una cançó?
Una cançó, doncs, del Serrat.
Un poema?
Qualsevol poeta són bons, normalment.
Una pel·lícula?
De pel·lícula, doncs, podem quedar amb el que el vent es va emportar.
I un plat de cuina?
Un plat de cuina, mongetes a botifarra.
Doncs, amb nosaltres aquest vespre, en Miquel Bosch, el Rei Blanc. Bona nit, Miquel, i gràcies.
Bona nit, a vosaltres.